Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui el món de la cultura acomiadarà una gran actriu, però també un gran referent com Itziar Castro, una setmana després d'un altre gran referent com Concha Velasco. El passat 23 de març d'aquest any justament parlàvem amb Itziar Castro al restaurant d'una de les seves grans amigues i col·laboradora d'aquest programa com a d'aparellada, i quan li van preguntar d'on li va néixer la seva vocació d'actriu, responia això.
Jo quan tenia 5 anys no me n'anava a dormir fins que la Concha Velasco sortia i cantava «Mama, quiero ser artista». Jo li deia a ma mare a dormir, jo no. Fins que no se'n vagi la Concha, jo no me'n vaig. O sigui, ja volia ser actriu llavors, ja ho portava. De fet, amb 3 anys, la meva profe de dansa li va dir als seus pares «Esta va por artista, porque como se pone delante el espejo».
Fins que no marxi la Concha, jo no me'n vaig. De vegades els capricis del destí. Recordem-les a les 2, com el que van ser, com el que van actuar, com el que ens van ensenyar. Són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí analitzarem l'actualitat política amb l'exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya, David Fernández. Tot plegat en un dia on també engegarem la nostra particular tertúlia del primer cafè. I avui ho farem amb Àngel Miret, Ignacio Rigau i Adrià Ventura. A partir de les 11, i com cada dilluns, serà moment per parlar d'educació emocional i dels més petits a casa amb Oriol Julià i Laura Torrella de l'equip SER. I tot seguit, a 11:45 del matí, s'asseurà la caravana el director, guionista i productor Pau Freixas. I ho farà per parlar de la nova temporada de la sèrie Todos Mienten, que s'estrena aquest dijous a Movistar Plus. Tot plegat en un dilluns on, com sempre, obrirem plana de crònica negra als nostres assumptes interns i viurem amb una mica més de gràcia la nostra cita diària amb el doctor Jacinto Valverde. I acabarem el programa amb la girocleta d'Olma Giró, l'òpera rock de Maria Broncova i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
El bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó, ha mort aquest dissabte als 91 anys a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla, la capital del Gironès, on vivia des de la seva jubilació.
Sí, va ser bisbe de Girona des de finals del 2001 i fins al juliol del 2008, quan el papa Benet XVI va acceptar la seva renúncia per edat. El pontífex va anomenar en aquell moment Francesc Pardo nou titular de la diòcesi.
Un dia en el que la consellera Simó donarà avui explicacions sobre l'informe PISA, que situava Catalunya amb els pitjors resultats per sota de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE.
Tot plegat després que la conselleria atribuís els resultats a una sobrerepresentació de l'alumnat migrant i després rectifiqués atribuint-ho a la pobresa infantil i a l'educació diferenciada.
Satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima, gran part del sector turístic de Catalunya, gràcies a les nevades dels últims dies i al temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya Central han tingut una ocupació de gairebé el 100%.
Per això les estacions d'esquí gironines estan molt satisfetes amb els visitants que han rebut durant aquest pont i esperen també que això marqui l'inici d'una bona temporada, on també surten amb bon gust de boca, és a Barcelona, amb gran afluència als carrers.
I a l'Argentina, Javier Milei ja ha pres possessió com a nou president en un discurs estrictament econòmic.
El ja nou president ha assegurat que començava una nova era al país sud-americà. Milei ha defensat que calia aplicar mesures dràstiques per tal de superar el que considera la pitjor crisi de la història del país.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Jean, bon dia.
El Super Girona guanya el derbi català contra el Barça.
2-4 en un partit vibrant a Montjuïc. Un Girona superior va confirmar que el moment de l'equip gironí no és casualitat, ja que són líders en solitari de primera divisió.
I avui a jugarà el Granada Atlètic de Bilbao després que ahir es suspengués per la mort d'un aficionat.
Sí, un soci va patir una aturada cardiorrespiratòria a les graderies del Nuevo Los Cármenes. El partit va estar una hora aturat fins que es va suspendre finalment. Avui a les 9 es recupera aquest maig. Finalment res es va poder fer per salvar la vida d'aquest aficionat.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, bon dia.
De què ens parlaràs avui a la... Sí, Déu-n'hi-do,
doncs mira.
T'ha sortit Sabinera avui.
Sí, mira. Perquè no havia obert massa el pico fins
veus?
Ara. Llavors...
Estava amb el tabaladet, Sadal.
Sí, ara l'estava picant com a bojos.
Exacte. Va, cara B a l'actualitat.
Mira, en absència de Núria Ros, dignificarem, tractarem de dignificar la cara B i parlarem de la llista de les millors ciutats petites del món per a viure. Segons la revista britànica Monocle, especialitzada en el món dels negocis i les tendències de consum mundials, i atenció, perquè tenim una molt a prop i que està molt de moda. A més, una mica de consells per viure un Nadal segur. No tinguem accidents i, atenció, també portarem la Nadala més fashion de totes. ADN fashion total. L'ha fet un noi que més fashion no es pot ser.
Ai, Déu meu, sí, veurem, sí, veurem ja tot plegat ja a la cara bé.
Ja
per cert, com sí. deia aquell, saludos cordiales a Núria Ros, que és a casa, sí, pobreta.
Tenim allà un virus.
Una abraçada.
D'aquí pocs dies serà amb nosaltres, ja veuràs.
Pocs dies, eh?
Sí, sí, sí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts gairebé que passen de les 8 del matí. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures molt contrastades. 14 graus a Barcelona, 16 graus a Tarragona, però en canvi només 4 a Girona i a Lleida. Temperatures que al centre del dia també serà molt diferents depenent del lloc on estiguem situats. A molts punts del país, màximes de 18 a 22 graus. Temperatures d'autèntica primavera, com si es tractés del mes d'octubre. Estem ja a desembre, mentre que els llocs afectats per la boira, les comarques del Pla de Lleida, aquí costarà més que surti el sol i, per tant, l'ambient es mantindrà fred durant gairebé tot el dia. De cara a demà, una jornada idèntica a la d'avui, amb fred a les comarques de l'interior durant bona part de la jornada. Un cop marxi la boira, les temperatures pujaran i allà on no hi hagi boira, temperatures suaus durant tot el dia, altra vegada màximes que se situaran en molts casos per damunt dels 20 graus.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes i anem cap al servei... Servei Català de Trànsit, no, cap al RAC. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Diverses avaries compliquen la situació ara tant a l'AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès en sentit Tarragona, amb més de 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat, com a la C31 encara el tram de Badalona, amb cues des de Montgat en sentit sud. També està allà tota la calçada encara en els dos sentits d'ahir, des d'ahir a la nit a la T201 entre Pontils i Querol durant 4 quilòmetres. I hi ha molta congestió a aquesta hora en molts punts de la xarxa viària, sobretot Vall Llobregat, a l'A2 des de Pallejà cap a Barcelona durant 10 quilòmetres o 6 quilòmetres més des de Molins de Rei a la B23 en el mateix sentit. I a les rondes ara hi ha 7 quilòmetres de cues en sentit Llobregat a les dues vies des dels Nusos de la Trinitat i del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa, aquí li donem el bon dia avui.
Hola, hola.
Hola, hola. Sí, és que ja t'he saludat abans.
Ja
vols que ho torni a fer?
Sí, sí.
Espera't, puja, puja. Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Bueno, li donem el bon dia. No, hola, hola. Hay que ser educado,
ara,
com deia el senyor Barragán. Home, jo crec que en aquest temps que fa tan maco...
Barragán, un mite.
Home,
també, també.
Referents, no?
Referents, sí, sí.
Senyor Barragán, absolut. Referent de l'humor català.
Sí.
En fi, en aquest dia tan maco, bon dia a la primavera.
La primavera trompetera ya llegó.
A veure, ahir diumenge, tornant de Castelló, per l'AP7,
sí.
22 graus de temperatura.
Compte.
Al cotxe tothom en màniga curta, inclús alguns suant. Quan vam arribar a Barcelona, 3/4 de lo mismo. Dic, bueno, però demà a 5:45, quan m'aixequi per anar a treballar tan content, farà fresqueta. Doncs nor, 15 graus aquest matí. Imagina't quan arribem al migdia. Igual podem fer el programa des de la Barceloneta, des de la platja. No sé, programa d'estiuenc. Això només té una explicació, Joan, que és primavera i algú ens ara està enganyant, emoció enganyado. Per tant, bon dia, primavera. Quin despiste, no? I quin caloret. És que fa calor, perdona, però fa calor. Ahir feia
caloret
calor. Ahir feia calor. Ja ho sabia que em trauries aquesta frase.
Clar, clar, clar.
El caloret.
Escolta, ara que deies lo de...
No us abrigueu, no us abrigueu.
No, no.
Feu-me cas.
Ara que deies lo de la Barceloneta,
sí.
Si aneu cap a la Barceloneta, de seguida us ho expliquem, però avui a la platja de Sant Sebastià han passat cosetes.
No? Oh.
Passa cosetes, així ara us ho expliques.
Ara ho expliques,
sí, sí, sí.
Passa aquí el ganxo.
Exacte, qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
L'Ajuntament de Barcelona, perquè continua l'allau de gent que vol fer-se selfies al Passeig de Gràcia amb les llums aquelles tan maques a tota costa, o el que és el mateix, l'allau d'idiotes.
Tindríem l'idiota de la setmana el dilluns ja?
Bueno, en principi sí, però no descartem que hi hagi més, perquè les coses...
Podria ser.
Aquestes coses de vegades es multipliquen. Recordem que els llums de Nadal del Passeig de Gràcia de Barcelona fan tan bonic que s'han convertit en un mal de cap per a la circulació dels cotxes i els autobusos i també dels vianants, eh? Encara més important que veure-ho és fer-se la foto per lluir-la a les xarxes socials i, per tant, la gent salta en massa al mig del passeig quan tenen el semàfor verd perquè la imatge quedi ben centrada i amb la millor perspectiva. És un espectacle. Ho has vist?
Amb nanos petits i tot,
ho
eh?
Ho heu vist vosaltres?
Sí, amb nanos petits i tot, que és una barbaritat.
És prou espectacular.
Per cert, que la Guàrdia Urbana ha posat cintes, eh?
Bueno, això, clar, aquest és el punt. L'Ajuntament de Barcelona ha hagut de prendre mesures, posar cintes per allà perquè la gent no passi i reforçar la presència de Guàrdia Urbana.
És una barbaritat.
No, és increïble, perquè, clar, s'estava encarregant la circulació. Per tant, vitamines per l'Ajuntament de Barcelona per, doncs, allò, contenir aquesta llau d'idiotes.
I a part de la gent que espera que el semàfor de Passeig de Gràcia es posi en verd, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, jo ara parlava de la Júlia, feia un avançament sobre el que està passant. Jo crec que el cotxe ho tenen fotut el noble poble d'Argentina.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se te
olvidó. No, es que el Jordi diu, es la del Messi, bueno, pero...
És ric el retero, que el tenim de...
És per il·lustrar una notícia d'Argentina, més argentina que Messi
i Maradona.
Si vols afegir aquí a, no sé, a Mafalda, si vols, i Lelutier, però ja està. No hi ha poques coses més argentines.
I ara Milei.
Ara Milei, ultraliberal, 53 anys, amb un cabell molt argentí, eh? I un posat. És que té un cabell...
És realment el que importa. Té un cabell
superargentí. Té un cabell superargentí. Bueno, ha estat investit aquest diumenge president de l'Argentina i es posa al capdavant de la tercera economia llatinoamericana. Privatitzacions, desregularitzacions, eliminació del servei social. Eixos del seu programa que pretén aplicar els pròxims 4 anys. De fet, paraules literals ha estat: l'economia empitjorarà a curt termini. No hi ha calés.
En català,
en català perfecte.
L'accent
sud-americà.
De Girona.
Bueno, amb una clucadeta d'ulls a Catalunya, que hi ha un vincle, no? Hi ha un vincle amb Maradona i tal.
Sí, home, sí.
Exacte, i Messi. No sé, Rick, crec que allà es patirà una mica. Això sí, la presa de possessió va estar acompanyada per Zelensky, que, escolta, no es treu el jersei, eh? Vagi on vagi.
El verd aquell, eh?
Va amb un jersei, sempre, el mateix. Abascal i Bolsonaro i el rei Felip VI, prou més content que el dia de Sánchez.
Sí, estava content.
Sí, el dia de Sánchez era un Terminator allà, sense, saps?
Sí.
Seriós. I ahir estava content. Bueno, Argentina, ja saps.
Ai.
En fi, dies complicats, diria, pel poble argentí.
També perquè t'interessa la tofa de Milei, perquè tots sabem el que hi té sota.
El cabell molt argentí, què hi té? Re. Un crani, com a mínim.
En fi. Va, 13 minuts que passen de les 8, ens posem una mica més seriosos, comencem l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I precisament un dia com avui us comencem explicant que el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó, ha mort aquest dissabte als 91 anys a la residència sacerdotal Bisbe Sevilla, a la capital del Gironès, on vivia des de la seva jubilació. Soler i Perdigó va ser el bisbe de Girona des de finals de l'any 2001 fins al juliol del 2008, quan el papa Benet XVI va acceptar la seva renúncia per edat i va nomenar en aquell moment Francesc Pardo nou titular de la diòcesi, Júlia.
Sí, des de la seva retirada com a pastor en actiu, Carles Soler havia col·laborat periòdicament amb les parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. Nascut a Barcelona el 12 de setembre de 1932, havia estat també bisbe auxiliar de Barcelona entre els anys 1991 i 2001. L'actual administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer, ha elogiat en una carta publicada aquest cap de setmana el servei generós i també desinteressat del bisbe Carles durant els seus 7 anys del ministeri. Ha destacat que es va esforçar per dotar el bisbat gironí d'unes infraestructures espirituals, pastorals i materials d'acord amb les necessitats d'aquells anys. La missa tindrà lloc, serà demà dimarts a les 11 del matí a la catedral de Girona. El mateix dia hi haurà també instal·lada a la mateixa catedral una capella ardent que estarà oberta de les 9 a 11:45 del matí.
Un dia en el que, Júlia, en plena política, la consellera d'Educació, Ana Simó, donarà avui explicacions sobre l'informe PISA que situava Catalunya amb els pitjors resultats per sota de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE.
Sí, avui la titular del departament oferirà una roda de premsa sobre les polítiques educatives arran de l'informe PISA missa, tot plegat, recordem-ho, després que la conselleria atribuís els resultats a una sobrerepresentació de l'alumnat migrant i després rectifiqués. Simó ho va atribuir a la pobresa infantil i a l'educació diferenciada.
De moment, però, satisfacció generalitzada i expectatives complertes per aquest pont de la Puríssima a gran part del sector turístic de Catalunya, gràcies en part a les nevades dels últims dies i el temps hivernal. El Pirineu i la Catalunya central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural.
I, de fet, el Parc Astronòmic del Montsec ha batut el seu rècord d'assistència per aquestes dates en els seus 15 anys de vida. A la costa, el pont de la Puríssima ha coincidit, però amb la temporada baixa, només un de cada 5 establiments continua obert i les xifres, per tant, han estat molt més baixes. El sector turístic, però, parla d'un entre 70 i 80% d'ocupació a la demarcació de Tarragona i d'un 60% al Delta de l'Ebre.
D'altra banda, aquest pont de la Puríssima ha donat el tret de sortida a la temporada d'esquí a la majoria de les estacions catalanes. Pel que fa a les estacions d'esquí gironines, estan satisfetes amb els visitants que han rebut aquest pont i esperen que això marqui l'inici d'una bona temporada.
A la Molina, per exemple, el director de l'estació, Xavier Perpinyà, ha dit que obrir ha permès a la gent fer el tastet de neu i activar també l'economia d'aquella zona. En la mateixa línia n'ha parlat el director de Vallter 2000, Enric Serra, que ha agraït haver pogut obrir per aquest pont una situació que també ha descrit com anòmala, ja que les estacions d'esquí catalanes són pràcticament les úniques que han pogut obrir.
Per exemple, el Cantàbric i el Sistema Central i Aragó, no haver ningú, haver algú Terol, Javalambre, em sembla, hi haurà algú a Sierra Nevada. Vull dir que és una situació, si més no, curiosa. Per tant, ens fa estar molt contents haver pogut obrir i donar bones condicions al pont de la Puríssima.
Mentrestant, a la capital catalana, l'Associació de Comerciants Barcelona Oberta creu que el pont també ha anat molt bé. Han celebrat l'afluència de gent aquests dies, negant, això sí, que hi hagi hagut problemes de mobilitat.
El portaveu de l'associació, Joaquim de Toca, explica quina combinació de factors fa que el centre de la ciutat sigui molt atractiu en aquestes dates.
Veiem que aquí, en el centre de la ciutat, hi ha hagut molta afluència de gent. Jo crec que, bueno, la combinació de les llums, que, bueno, són molt atractives i ve molta gent a fer fotos a les llums o veure les llums, més activitats que es fan al centre. Per exemple, doncs, bueno, des de la Casa Batlló, que fa un espectacle de llum i música, la Casa Seat.
I a nivell de vendes, augura que el global de Nadal serà molt similar al de l'any passat, amb un creixement d'entre l'1 i el 3% com a màxim. De Toca nega problemes de mobilitat i que els pàrquings estiguin saturats. I creu que no s'haurien de fer manifestacions al passeig en dies assenyalats per als comerciants, com va passar, per exemple, amb el Black Friday.
I obrim també altres qüestions perquè Open Arms ha transformat la platja de la Barceloneta en l'escenari d'un naufragi per recordar totes les persones que han mort al Mediterrani.
La platja de Sant Sebastià ha estat l'escenari d'una acció reivindicativa per conscienciar i també denunciar el que consideren que és la vulneració del dret humà més important, la vida. L'ONG ha ocupat tota la superfície d'aquesta platja per recordar les 2.600 persones que almenys han mort en aigües del Mediterrani en tot el que portem de 2023. L'acció s'ha dut a terme aquesta matinada amb la participació de més de 100 voluntaris. D'aquí uns minuts, a partir de les 9 del matí, Open Arms oferirà una compareixença per donar-ne més detalls.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, declararà dimecres en persona al jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus.
Fons del govern han explicat aquest diumenge que anirà presencialment a la Ciutat de la Justícia per comparèixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil, com va passar amb altres dirigents independentistes. Dilluns passat, Aragonès ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que no es torni a utilitzar l'espionatge contra la Generalitat per tal de criminalitzar opcions polítiques democràtiques. A les xarxes socials va publicar que la intenció és poder saber tota la veritat i que també s'assumeixin responsabilitats.
Per cert, que aprofitant el derbi català, després ens en parlarà de tot plegat pel Corredoira, la Generalitat ha signat aquest diumenge un compromís amb el Futbol Club Barcelona i el Girona per tal d'apostar i aportar mesures per reduir l'ús de l'aigua.
Es busca que tots dos minimitzin el consum d'aigua en una situació de sequera greu, la qual cosa passa per millorar l'eficiència de l'ús d'aquest recurs. El compromís l'han rubricat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, amb els presidents del Barça, Joan Laporta, i el de Girona, Delfí Gel.
En clau internacional, Javier Milei ha pres possessió com a nou president de l'Argentina al Congrés de la Nació a Buenos Aires.
En un discurs estrictament econòmic, el ja nou president ha assegurat que comença una nova era al país sud-americà. Milei ha defensat que calia aplicar mesures dràstiques per tal de superar el que considera la pitjor crisi de la història del país. Ha carregat contra el kirchnerisme i les seves dades macroeconòmiques amb un dèficit públic del 17% del PIB. També ha lamentat que l'anterior govern hagi deixat una macroinflació que oscil·la entre el 20 i el 40% mensual. Després d'aquest jurament, ha rebut la banda i el bastó presidencials de mans del mandatari sortint, Alberto Fernández, i posteriorment la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, feia aquest mateix jurament, moment en què Cristina Fernández deixava l'Assemblea Legislativa en mans de la seva successora.
I d'altra banda, els centres electorals d'Egipte han obert les portes aquest diumenge per votar en unes eleccions presidencials que duraran 3 dies i en les quals el mandatari Abdel Fattah el-Sisi parteix com a favorit enfront dels 3 rivals restants que són poc coneguts.
Més de 67 milions d'egipcis dels més de 105 milions d'habitants del país estan cridats a les urnes durant tots aquests 3 dies en una votació que està prevista que acabi a les 9 de la nit de cada jornada, mentre que els resultats els sabrem el pròxim 18 de desembre. En aquestes eleccions hi participen, com deies, l'actual president i gran favorit, el cap del Partit Socialdemòcrata Egipci, Farid Tagran, el cap del partit Waft, Abdel Sanad Yamama i Hassem Omar, del Partit Popular Republicà. Segons l'Autoritat Nacional Electoral, uns 15.000 jutges han estat assignats per supervisar la feina de totes les meses, un procés que també serà monitorejat per 22.500 observadors locals, 14 organitzacions internacionals i 67 representants diplomàtics de les 24 ambaixades.
Pel que fa al conflicte del Pròxim Orient, l'Hospital Europeu de Gaza, amb una capacitat per 370 pacients, està atenent actualment un miler de persones.
Sí, és que la situació als hospitals cada vegada és més crítica. En aquestes instal·lacions s'hi refugien prop de 70.000 desplaçats interns i des de fa dies, ho hem explicat, es denuncia escassetat de subministraments de medicaments o de sang, per exemple, per fer transfusions. De fet, moltes de les operacions ja s'estan fent sense anestèsia. En un dels atacs a les proximitats de l'hospital, les forces israelianes van disparar contra una ambulància i van ferir dos metges. Un informe de l'ONU subratlla que des de l'inici del conflicte han estat assassinats 286 treballadors sanitaris, d'acord amb les xifres que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat de Gaza.
I una altra instal·lació sanitària al sud de la Franja de Gaza, l'Hospital Al-Amal i les oficines de la Mitja Lluna Roja Palestina han estat objecte de bombardejos constants des del divendres.
Recordem que en aquest centre mèdic es refugien uns 14.000 desplaçats interns. Nacions Unides també ha explicat que el divendres l'armada israeliana va disparar cap a la costa de Rafah, a l'extrem del sud de Gaza, causant danys a les instal·lacions de l'Agència de l'ONU pels refugiats palestins, tot i que no hi va haver víctimes.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha començat aquest cap de setmana una sessió extraordinària per analitzar la situació sanitària a la Franja de Gaza. El sistema sanitari, però, està col·lapsat pels atacs a les instal·lacions, com dèiem, i les dificultats per rebre ajuda humanitària.
El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, lamenta l'estat catastròfic que viu Gaza, on gairebé dos terços dels hospitals i centres de salut a hores d'ara ja no poden funcionar. Ja s'han verificat almenys 512 atacs a les instal·lacions sanitàries. Tedros també ha lamentat que els treballadors de salut estan esgotats física i mentalment, a més de destacar que entre els 134 professionals de l'ONU assassinats en el conflicte hi ha almenys una treballadora d'OMS.
I a Catalunya, la comunitat palestina ha desplegat aquest diumenge una llarga llista amb els milers de civils morts a Gaza davant el consolat d'Israel a Barcelona.
Convocats per la plataforma Prou Complicitat amb Israel, centenars de persones s'han concentrat a la capital catalana per protestar contra el que han titllat de genocidi per part d'Israel contra el poble palestí. Els manifestants han tallat tres carrils de l'avinguda Carles III, on hi havia un desplegament dels Mossos d'Esquadra per blindar les oficines diplomàtiques. Diverses pancartes reclamaven un alt el foc del conflicte dos dies després del fracàs de la resolució de l'ONU invocada pel secretari general Antonio Guterres pel veto dels Estats Units.
I mig miler de persones que han participat aquest diumenge al matí a Girona en una marxa per la vida organitzada en suport a les mares israelianes i palestines que demanen que s'aturi la guerra.
L'acte començava a les 10 del matí al Parc del Migdia amb una ofrena a la Mare Terra i acabava al punt de la 1 a les escales de la catedral amb un càntic a la pau. Farnés Aymeric, una de les responsables de l'organització, explicava com s'ha impulsat la iniciativa.
No, avui el que estem fent és una marxa per la vida, escoltant el clam de les dones israelianes i palestines que van fer fa un temps quan va començar aquest segon cicle tan fort de violència. Nosaltres, escoltant aquest clam, hem muntat una marxa per la vida, com elles el van muntar fa 7 anys, una marxa que anava fins al Mar Mort, i nosaltres avui anem amb una marxa amb silenci...
Una marxa que coincidia amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
I fem un apunt també en l'àmbit sanitari perquè el Servei Territorial de Pneumologia de Lleida ha obert una nova consulta a l'Hospital Universitari de Santa Maria per detectar de manera precoç el càncer de pulmó.
El nou espai, que funciona des del mes d'abril passat, ja té 56 pacients i ha detectat 2 casos de la malaltia en un estadi inicial que posteriorment s'ha pogut curar amb cirurgia. A falta d'un diagnòstic definitiu, la nova consulta també ha detectat 2 casos més de lesions pulmonars que estan pendents, en aquest cas, de les proves complementàries. La doctora especialista en pneumologia de l'Hospital Santa Maria de Lleida, Jessica González, explica en què consisteixen exactament aquestes proves.
Bueno, és una consulta que valorem de manera integral als fumadors del risc, sobretot encara a detectar de manera precoç un possible càncer de pulmó, que aquesta gent pues, està més en risc, però no només fem cribatge de càncer de pulmó, sinó que valorem també respiratòriament els malalts, fent-los unes proves de funció respiratòria, una analítica completa i detecció de dèficit alfa 1 antitripsina.
González apunta també que el diagnòstic inicial juga un paper clau a la supervivència dels pacients.
I més qüestions. Segon dia de vetlla de l'actriu catalana Itziar Castro a Pallejà, al Baix Llobregat. A partir de les 4 de la tarda celebrarà una cerimònia íntima.
Castro va morir dissabte a l'edat de 46 anys després de patir un infart mentre assajava un espectacle de Nadal a la piscina municipal de Lloret de Mar. Durant tot el cap de setmana, les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol. A part de la seva professió, també tots aquests missatges ressaltaven que era una feminista incansable i una defensora de causes justes. La intèrpret va començar la seva carrera professional l'any 2002 i havia participat en diverses sèries de televisió catalanes, com El cor de la ciutat o El crac. En l'àmbit espanyol també destaquen Hospital Central o el recent Vis-a-vis. També va fer el salt al cinema i va ser nominada als Goya com a millor actriu revelació.
I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte 4 homes per una violenta baralla a l'aeroport de Barcelona.
La batussa es va produir pels voltants de les 6 de la tarda a la TU i estaria protagonitzada pels embaladors, és a dir, les persones que es dediquen a embolicar en plàstic les maletes dels passatgers i ho fan de manera il·legal. Diversos vídeos penjats a les xarxes mostren la disputa entre aquests embaladors a les zones de sortida de la Terminal 1 amb persecucions, insults i també cops. Un dels implicats en aquesta baralla va acabar ferit i va ser traslladat pel SEM a l'hospital. L'aeroport de Barcelona no té disponible actualment un servei oficial d'embalatge de maletes a l'espera que ENA l'adjudiqui a una empresa i serà a finals d'aquest any.
I anem cap a Alacant, on la policia ha detingut el líder d'un dels grups de hackers més importants del món, els Kelvin Security, que han fet més de 300 atacs d'alt nivell contra sectors estratègics de més de 90 països en els últims 3 anys.
Els objectius principals del grup són les infraestructures crítiques i també les institucions governamentals. A més d'Espanya, els seus objectius inclouen països com els Estats Units, Alemanya, Itàlia, Argentina, Xile i el Japó. Principalment es dediquen a exportar vulnerabilitats d'entitats estratègiques per un cop produïda aquesta intrusió, aconseguir credencials d'accés i també informació que és confidencial, que posteriorment venen a través de fòrums criminals de la Dark Web, una part d'internet que permet als usuaris ocultar la seva identitat i ubicació de cara a altres persones i també agents de la llei.
Obrim plena cultural a aquesta hora. El 29è Manga Barcelona ha superat les expectatives i els organitzadors calculen que s'han superat tímidament la xifra dels 163.000 assistents de l'any anterior.
La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició i de la nova distribució dels espais.
La valorem molt positivament, consolidem l'espai, hem fet alguns canvis per poder encabir, diguéssim, les coses de millor manera, de que tot flueixi molt millor. Hem crescut una mica de metres, 3.000 metres més que la passada edició, per poder també fer els tallers més grans, que la gent pogués participar més en les activitats.
En el segon any que el certamen s'ubica a la Fira Gran Via, Puig ha assegurat que s'ha aconseguit consolidar el recinte, així com també les noves dates pel pont de la Puríssima. Des de l'organització ja tenen, de fet, la mirada posada l'any vinent, al 30è aniversari, amb l'objectiu de recuperar la presència dels mangakas.
I molt, 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 molt feliç per ell, que fa 15 dies era en aquest estudi. La producció catalana Robot Dreams ha guanyat el Premi a Millor Pel·lícula d'Animació per l'Acadèmia Europea de Cinema.
Dirigida per Pablo Berger i produïda per Arcadia Motion Pictures, s'ha imposat a les altres quatre cintes gràcies a les aventures d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. Ambientada a la Nova York dels anys 80 com a taló de fons, el cineasta transporta els espectadors cap a una història que parla sobre la soledat, la fragilitat de les relacions i també el procés de pèrdua. Berger ha celebrat el guardó encoratjant la resta del sector a explorar les possibilitats de l'animació i ha admès, de fet, que no s'esperava la nominació.
No lo esperábamos. Ha sido un año que ha habido mucha producción de animación en Europa, ha habido muy buenas películas. Yo era consciente, porque estuve en el Festival de Annecy, entonces estar entre las cinco mejores películas de animación europea fue un enorme subidón y una gran alegría.
I de goll de goma ha tornat aquest diumenge al Poliorama de Barcelona per fer-hi estada fins al 28 de gener i ho ha fet amb una funció especial per fomentar l'aprenentatge del català.
La companyia s'ha aliat amb Plataforma per la Llengua i la coordinadora d'associacions per la llengua catalana per destinar part de l'aforament a estudiants de català. Prop de 200 alumnes de cursos i grups de conversa per a nouvinguts gaudeixen diumenge i dilluns de l'experiència del teatre musical com a una eina més d'aprenentatge. És Anna Rosa Sisquella, fundadora i directora de Goll de Goma.
Lo important és que no només sigui un curs, sinó que siguin coses lúdiques, festives, que la gent realment s'ho passi bé i que vegi que la normalitat del català, igual que la televisió, igual que el cinema que s'ha doblat, igual que, doncs, que el teatre, és important que pot disfrutar d'un teatre amb una llengua que pot entendre.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Super Girona s'endú el derbi català de primera divisió en guanyar el Barça per 2-4.
Va ser un autèntic partidàs a Montjuïc. Els gironins van ser superiors als blaugrana i, de fet, van començar guanyant. Dubí cobria la llauna al minut 12, contestaria Lewandowski al minut 19, però abans del descans de nou el Girona i mitjançant Miguel Gutiérrez s'avançaria el marcador a la replesa. Triple canvi de Xavi per intentar aplacar el domini gironí al mig del camp, però necessàriament perquè no va funcionar. Gol al minut 80 de Valeria, el primer que marca aquesta temporada i un descompte absolutament boig amb un gol per cada equip. Gundogan i Estuani posaven el 2-4 final. Mitchell parlava així de la seva plantilla un cop acabat el maig.
Pero hoy es un partido que ha podido pasar cualquier cosa, pero estamos orgullosos de que con nosotros pueda pasar cualquier cosa. Es algo que venir hoy aquí y tener la ambición o las ganas de ir a portería rival cuando pudiéramos, yo creo que es un mérito increíble de mis jugadores.
A la seva banda, Xavi es va desfer en elogis cap al Girona. Creu que són el millor equip que ha passat per Montjuïc aquesta temporada i parla d'un Barça en construcció, igual que Mitchell ha parlat a Dazón.
Este es un Barça en construcción. Lo he dicho muchas veces, aunque se me ha criticado. La construcción tiene esto. Tiras un paso atrás para hacer dos para adelante. Sigo siendo positivo, confío en el equipo, confío en las cosas que estamos haciendo. Hoy hemos hecho bien las cosas, pero tenemos un rival extraordinario con una dinámica tremenda de juego y de resultados, y hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara.
També ha lamentat en roda de premsa la falta d'efectivitat de l'equip de cara a porta. Especial interès hi havia ahir en veure Ronald Araujo amb la màscara protectora de mòmul, que li va durar 45 minuts, i el rendiment d'Eric García, jugador del Barça, s'ha dit al Girona. El futbolista va signar una gran actuació i ha dit que només vol sentir-se important. De nou a Dazón.
Buscaba un equipo en el que me pudiera sentir importante, que pudiera demostrar mis cualidades, y al final, pues bueno, el momento que estamos disfrutando, yo personalmente, tengo que decir la verdad, no lo imaginaba, pero bueno, hay que disfrutarlo.
Els de Mitchell són ara mateix líders en solitari de la Lliga per sobre del Real Madrid. Uns 400 espectadors del Girona van omplir les graderies de l'Estadi Olímpic i es van fer sentir durant tot el partit.
Per cert, bravo el Girona, bravo el seu joc i bravo el seu entrenador, però bravo aquests 400 espectadors que, com deies, Pol, déu-n'hi-do, ho van donar tot, eh?
Són 400 espectadors, la xifra oficial, però estic convençut que n'eren molts més.
Per cert, bravo també a les explicacions de Xavi. Res, recordar-li que per equip en construcció som al desembre, eh? Quan vulgui. Suspès el Granada Atlètic de Bilbao per la mort d'un aficionat a les graderies.
Havien transcorregut 22 minuts de partit quan el porter de l'equip basc demanava aturar el joc a l'àrbitre en adonar-se que un aficionat necessitava atenció mèdica. L'àrbitre va enviar vestuaris als dos equips i el partit va estar aturat una hora fins que es va decidir finalment suspendre. L'home, un abonat del Granada, ha mort finalment per una aturada cardiorrespiratòria. En el moment que s'aturava el partit, el marcador reflectia un 0-1 gol d'Iñaki Williams. El jutge de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha comunicat que el partit es reprendrà avui a les 9 de la nit des del minut 17 i amb el resultat de 0-1.
Tot plegat és el més destacat d'una jornada que també ens va deixar l'empat del Madrid al Villamarín.
Es va ofegar l'equip d'Ancelotti al camp del Betis. Un gol de Ruibal va evitar els 3 punts blancs i deixa, com dèiem, el Girona liderant solitari. La Real Societat, per la seva banda, va golejar el Villarreal per 0-3. L'Atlético es va confiar i quasi perd contra el Cuel Almeria, i el Mallorca aguditza encara més la crisi que viu el Sevilla. Van guanyar-los per 1-0. Avui tanca la jornada el Rayo Vallecano Celta de Vigo i la plaça dimensionat Granada Atlètic Club de Bilbao, tots dos a les 9 del vespre.
I a segona, el Saragossa treu un punt del camp d'un Espanyol que va jugar l'última mitja hora de partit amb 10 jugadors.
Una expulsió pràcticament infantil, podríem dir, de Calero va propiciar la superioritat dels aragonesos, que van saber gestionar per endur-se un empat que torna a demostrar la irregularitat de l'Espanyol aquesta temporada. Marcava Edu Expósito al minut 54. 3 minuts més tard arribaria l'expulsió de Calero i es posava les piles al Saragossa, que trobava el premi al minut 73 en les botes de Manu Vallejo. Marxava frustrat a casa Brian Olivan, això deia a les xarxes socials del club.
És un punt que ja et dic, el valorem, però ens anem fotuts a casa perquè volíem la victòria, sabíem que era molt important per dormir amb ascens directe, però bueno, tal com s'ha donat el partit i com se'ns ha posat, doncs el tenim que valorar, no ens queda un altre.
L'Espanyol és quart amb 32 punts, a 5 del líder el Leganés. Per la seva banda, l'Andorra va salvar un punt en la seva visita a Ipurua. Un gol de Nieto de penal al 82 contrarrestava els dos de l'Eibar, un d'ells en pròpia porta de Sant Per. El conjunt andorrà és 17è, 3 punts per sobre del descens que marca l'Osca.
També hi ha hagut derbi català, en aquest cas en categoria juvenil.
Sí, en aquest cas entre Barça i Espanyol, un partit que s'ha resolt amb empat a 2 després d'una diana a l'últim sospir de Carlos. Marc Guiu va ser l'autor dels gols del Barça, tots dos a la primera meitat, mentre que pels pericos va marcar Jan al minut 20 i Carlos al 95. Un punt que serveix per mantenir co-líder l'Espanyol juntament amb el Mallorca. El Barça se situa cinquè per darrere del Badalona i l'Adam.
I a la Lliga F, el Llevant Les Planes aconsegueix empatar a 2 contra el Villarreal i salva un punt molt valuós.
Les groguetes s'avançaven amb un gol de Clàudia Iglesias. Abans del descans, el Villarreal en tindria un parell d'ocasions molt clares, però finalment s'arribava a la mitja part amb aquest marcador de 0-1. A la represa, el tècnic català Ferran Cabello introduïa 4 canvis per intentar revertir la dinàmica del partit. Tot i això, al minut 47, el Villarreal posava el 2-0 amb una rematada de Maria Llompart, precisament ex del Llevant Les Planes. Les de Sant Joan d'Espí, però, reaccionaven, generant diverses ocasions, però amb poc encert de cara a porteria. Seria el minut 82, quan Baudet feia el primer pel Llevant Les Planes. Des d'aleshores, les de Cabello no paraven d'intentar-ho, i al minut 97, la paraguaiana Jessica Martínez transformava un penal per posar l'empat definitiu al marcador. El Llevant Les Planes és setè a la classificació amb 16 punts, empatat amb la Reial Societat i el Tenerife.
I encara no acaben els derbis, perquè en bàsquet el Baxi Manresa es va endur el duel català contra el Bàsquet Girona.
Un bon primer quart ha estat la clau per aconseguir la victòria. Els vegencs s'imposaven per 29-17 i gestionarien aquesta renda durant tot el partit per guanyar-lo. Només al tercer quart, el Girona ens van posar la por al cos, però un Manresa molt sòlid es va mantenir inflexible. Robinson amb 19 punts i Badio amb 16 han estat els més destacats del partit en quant a anotació. Una victòria que els manté a la quarta posició, a una de Múrcia, una victòria en aquest cas a dues del València i del Barça. Per la seva banda, el Girona és 9è, igual que el Joventut de Badalona.
Per cert, que el Barça cau derrotat per 101-99 pel Saragossa en 13a jornada de Lliga.
El partit es decidia al minut final del duel, quan gràcies a una cistella de Belhaines sobre la botzina donava aquest triomf als aragonesos. Un Barça erràtic en tir i descol·locat al darrere arribava a perdre de 13 contra el Saragossa, que se situava a la part baixa de la classificació. Tot i això, uns grans La Provitola i Parker aconseguien retallar part d'aquest desavantatge, 48-44 al descans. Al tercer quart, el recital de triples dels aragonesos deixava obert el partit fins al final. Parker semblava salvar aquest equip amb un triple que feia empatar 99, però de nou Belhaies, com comentàvem, es convertia en l'heroi pels aragonesos, anotant el 101-99 definitiu. Tot i la derrota, com comentàvem fa una estona, els de Roger Grimau segueixen tercers a la classificació amb 18 punts, igual que el València.
Pel que fa al Joventut, no afluixa i s'endú un nou triomf a l'Olímpic per 78-69 contra l'Obradoiro.
La penya, que feia una primera part molt fluixa, no acabava de trobar el ritme en cap moment. Al descans arribava amb un marcador desfavorable de 34-41 a l'inici del tercer quart. Els de Carles Durant s'embalaven amb uns grans Busquets, Andrius i Vives, que deixaven un parcial de 21-14 i un marcador empatat a 55. Al darrer quart, quan el partit estava igualat, Vives anotava 7 punts seguits que permetien a l'equip adjudicar-se la tercera victòria en 8 dies.
Derrota també del Barça CBS a la Lliga Femenina per un contundent 42-92 contra el València.
Sí, el Barça enfrontava aquest partit ple de lesions i les d'Isaac Fernández notaven amb escreix la falta d'Anna Cruz, de Roseli Silva i d'Angip Jorlung. Tot i un bon inici de partit per les catalanes, de seguida el València augmentava el nivell defensiu, mentre que el Barça perdia moltíssimes pilotes, parcial de 13-24 i de 10-25 en els dos primers quarts. Al descans, un marcador ja contundent de 23-49. Els últims minuts de partit eren un suplici per les visitants, com veien que, en aquest cas, Raquel Carrera, la jugadora més destacada del partit, seguia donant una exhibició. El Barça CBS és desè a la classificació amb 15 punts.
I en handbol, Espanya cau derrotada davant dels Països Baixos i està quasi eliminada del Mundial.
21-29, la selecció espanyola femenina mostrava la seva pitjor cara davant d'uns Països Baixos que eren molt superiors. Les constants pèrdues i la falta de productivitat en atac eren la tònica d'una primera meitat on les espanyoles es veien totalment sobrepassades, tot i una gran Mireia González, que notava 4 gols, 13-9 al descans. A la segona part, mateix guió, només l'aportació de So Delgado al tram final del maig, quan Espanya ja havia quedat sense opcions, aconseguia que les d'Ambrós Martín trobessin la porteria rival. Les neerlandeses amb aquesta victòria segueixen invictes i han passat a quarts de final com a líders de grup. Ara la selecció espanyola necessita una carambola per poder ser el preolímpic.
I el Barça d'handbol és campió d'hivern de la Lliga després d'imposar-se amb autoritat davant l'Osca per 28-46.
Un Barça clarament imponent en la primera meitat, deixava el marcador al descans ja per 10-27 amb els deures fets durant els primers 30 minuts. Els Ortega continuaven atacant el conjunt aragonès, que millorava lleugerament el seu encert de cara a porta. Tot i això, en cap moment oposava una resistència pel combinat català, que segueix mantenint una àmplia distància al marcador. Així ha vist el maig Javi Rodríguez en declaracions a les xarxes del club.
El partido de la jornada, y bueno, queríamos remarcar eso y salir con buena actitud, y bueno, yo creo que así ha sido, sobre todo la primera parte, que la actitud del equipo ha sido excepcional. Después la segunda parte sí que es verdad que hemos bajado un poquillo ahí la actitud y demás, pero bueno, yo creo que ha salido bien el partido.
Amb aquesta victòria, els catalans continuen líders de la classificació i aconsegueixen ser campions d'hivern a la Lliga Sobal.
I acabem amb hoquei patins, empat a 6 entre el Sant Just i el Noia i victòria del Lleida sobre el Reus per 3-1.
El Noia Freixenet i el Sant Just signaven taules en un partit que servia a tots dos equips per complir els seus objectius. Els del Baix Llobregat s'asseguraven la participació a la Copa i els de Sant Sadurní la segona posició en acabar la primera volta a manca d'una jornada per disputar. Per la seva banda, 5 minuts negres desmuntaven el Reus a Lleida, un 3-1 que els impedeix dependre de si mateixos per ser caps de sèrie a la Copa del Rei. Els lleidatans eren molt més efectius i amb encert de cara a porteria durant la segona meitat. Nico Ojeda obria el marcador al minut 40. No havien passat ni 3 minuts que Xavi Aragonès feia el 2-0. Aquest segon gol feia molt de mal als reusencs, que veien com Jordi Badia sentenciava el maig. Només Joan Salvat a l'últim minut podia convertir pel Reus.
Gràcies, Pol. No marxis gaire lluny, perquè 4 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí, que ara ve a l'actualitat.
Estic...
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, obrim cara B d'aquesta actualitat. Rafa, què ens expliques avui?
Bueno, avui, sí, clar, avui.
No?
Sí, avui, ah, tens raó.
Dic,
tens
si vols els ho expliques demà, però
no,
vaja.
No, però...
Que es faria una mica llarg, el programa.
Com mai us he explicat una cara bé, saps què vull dir?
Clar, li has donat una aire de normalitat.
De normalitat,
no?
I no sí. És normal, a veure. Primer, un primer homenatge va a Núria Ros, legítima creadora d'aquesta idea. Rafa Sanahuja fent la cara bé és una mica estafa.
Clar, bravo.
Clar, una bravo. Mica estafa... Consells per evitar l'estafa? No tinc. O sigui, us heu de quedar i assumir l'estafa, que és la cara bé. Bueno, doncs en la seva absència tractarem de fer-ho digne. Va, una primera notícia de l'estil Ross. Resulta que la revista britànica Monocle, especialitzada en el món dels negocis i les tendències de consum mundials, ha triat les millors ciutats de... Això està molt acotat, eh?
Sí.
De menys de 350.000 habitants del món per viure.
Boníssim.
Per viure. O sigui, ciutats de menys de 350.000 habitants del món per viure.
Jo, ni poble, ni ciutat, ni...
És allò que... No, la idea és que tinguis els avantatges d'una gran ciutat,
sí,
però amb un nivell d'estrès menor, podríem dir-lo així, val? I si tens 351.000 habitants...
Ja no va. Estàs fora, eh?
Ja no val, estàs fora d'aquest rànquing. Per tant, i pam, m'han posat el focus en una de les nostres... Bueno, en moltes, ara us explicaré, però en una de les nostres ciutats de Catalunya.
Sí.
Capital, maca, amb roques. Amb Roques. Esa, ¿teniu alguna idea?
Roques. No l'havia escoltat mai de la
vida. Sí, home.
Sí, home. Hi ha tres Roques. Hi ha tres Roques.
Exacte.
Girona. Ciutat de moda que ens passa la nota per la cara aquí al Futbol Club Barcelona.
Partidàs.
I és curiós perquè el Girona va tenir més contundent. Normalment els equips grans guanyen per contundència.
No, i que va marcar i no va regular, eh?
No.
Ells cap endavant.
I que van ser efectius, molt més efectius que el Barça, que també va tenir les seves oportunitats. Girona, una de les 25 millors ciutats petites on fixar la residència. N'hi ha Roques. Jordi Roca, no? Oh. Els germans Roca. Els germans Roca que tenen allà doncs, la seva seu.
Sí,
la llista l'encapçalen una ciutat japonesa que es diu Naha, una espanyola, Santander, i una brasileira. Sí, aquí no hi ha accent. Bueno, Santander.
També.
Una brasileira, Petrópolis, Víctor Huqui. Girona ocupa la posició número 14. No està mal, no? Hi ha moltes ciutats del món.
Sí.
Segurament de menys de 350.000 habitants hi ha moltíssimes. Més que amb més, no? Més ciutats amb menys de 350.000 habitants que més.
M'estàs liant molt,
estic explicant o no?
Sí, t'estàs explicant. Sí.
Que grans ciutats hi ha menys.
Sí, exacte.
Segons destaca la revista, les ciutats seleccionades ofereixen, com deien, tots els avantatges d'una gran urbs, sí, però també permeten gaudir d'una millor qualitat de vida en un entorn més proper i controlat. M'estranya que no hi sigui Castelló.
Mira.
M'estranya. Aquí no han comptat les rotondes.
Preciosa,
la quantitat de... Castelló?
Sí, home.
Preciosa. Hi ha un parell de Burger Kings? Meravellosos. Hi ha un parell de Burger Kings.
Aire i Fema.
Premiums. Sí, hi ha un Kentucky, sí. Hi ha un Popeyes.
Hi ha de tot.
A la llista de la revista Monocle només havia aparegut fins ara Sant Sebastià.
Sí.
Sant Sebastià ho va fer en les edicions de 2019 i 2020 ocupant el lloc 17. Fa 3 anys, però la ciutat donostiarra que ha caigut d'aquest top 25.
Sí.
No sé què ha passat. S'ha desvirtuat Donosti, no sé. Els pinxos estaran una mica de capa caiguda i no estan igual, exactament. Mm. I bé, si algú està interessat en quines són la resta de petites ciutats que els britànics situen per sobre de Girona, en qualitat de vida cal destacar, per ordre de classificació, una australiana, Newcastle.
Sí.
És australiana, eh? Hi ha un Newcastle australià.
Existeix, eh?
Que ho sapigueu, que hi ha un Newcastle australià. Eindhoven, dels Països Baixos.
Sí.
No Holanda, no. Països Baixos. Aquí segurament Santi Jiménez no estaria d'acord, que diu que Eindhoven és directament depressiva. És una cosa... Ell sempre diu el mateix. Basilea, a Suïssa. La canadenca, Victoria. No Victoria, això és una altra cosa. Keelung, a Taiwan, ja veus tu.
Mira, Keelung.
Dunedin, a Nova Zelanda, segurament allà té la seva residència el director del Senyor dels Anells. Toló, a França, que és on les vaques.
No, la batalla de Napoleó.
Tolón.
La batalla de Napoleó, famosa.
Ah, veus,
famosa.
Tu vas era per la vessant cultureta històrica i jo per la parida fàcil.
Tolón. Ja és així.
I després, Patres, a Grècia. Val. I Salzburg. I Elsinor a Dinamarca.
Elsinor, eh?
Elsinor.
És una mica...
El senyor de los anillos. T'ho està dient?
Bona. Això és un 8, tranquil·lament.
Uau.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, Girona la número 14, per viure. Què us sembla?
Està bé.
Allà enmig, Girona.
Està bé.
Bé, no?
Sí, home.
Heu estat a Girona? Vivint, no? Però us sembla que és una ciutat on aniríeu a viure tranquil·lament o no?
És bonica.
Mm. Jo m'hi quedaria a viure, eh?
Jo crec que és molt maca, no, Girona?
La Júlia diu convençudament...
Jo sóc de Girona. Si no la defenso jo, la defensarà.
Què us he de dir? Bueno,
també ets de...
M'encanta Girona.
També ets de...
Banyoles.
No. De Figueres i la poses a caldo.
No.
Perquè tinc motius.
No tens manies. Si
has de... Hi ha motius.
Bueno, doncs aquesta primera notícia de la cara B tenim a Girona en el... Segons aquesta revista Monocle, revista britànica, tenim aquesta ciutat com a una de les millors de menys de 350.000 habitants per viure, aquí situada. Després Santander, si també us agrada. Uh-huh. Tenim una altra notícia, va. A veure, tot i que no os sembli per la temperatura, tenim Nadal a la volta de l'esquina i vosaltres us preguntareu...
Què?
com podem evitar un incendi en Nadal a casa?
Ah, no? Clar.
No és la típica pregunta.
És allò que et preguntes. Correcte.
No està sortint en les vostres converses. Oye, ¿tú cómo evitas los no. incendios?
Ara tu riu-te, però la quantitat de llums de Nadal que hi ha es poden incendiar.
Però les llums, l'estufa, el costat de l'arbre...
Quina ironia, en plan, incendis... disputes familiars.
Ah, també.
Oh,
bueno,
bona políticament aquesta.
I... Un altre dia us portaré consells per evitar les disputes, que bàsicament és no assistir. No assistir, barra, no obrir la boca, barra, ja dir a tot que sí.
Incompareixença.
Incompareixença. Una altra pregunta fàcil és com puc reduir el risc de que em robin en una fira nadalenca?
També.
No, això que jo tinc el costum, cada vegada que veig una mica de massificació,
fa por, eh?
De tancar la cremallera del bolso meu. Del bolso. Com anar a buscar el tio de forma segura? Una bona pregunta, eh?
També.
El tio... Això és perillós. Doncs us porto algunes de les recomanacions de Mossos, Bombers i Protecció Civil que s'han dedicat a fer una llista de recomanacions per evitar imprevistos i viure les festes de Nadal de forma segura. Vinga, aquests són alguns dels consells resumits a la web del Departament d'Interior sota l'etiqueta Nadal Segur.
Vinga.
Pensat aquest nom. Nadal Segur, saps? No veig un Ignasi Elena un dia d'aquests?
Dijous.
Doncs mira, li pots dir aquí com s'ho han fet per fer aquesta llista tan acurada. Per exemple... Bueno, tirem cap al Nadal.
Oh, the weather outside
ambient apropiat.
Ah, mira, fa molt cas, això, eh?
Fan Sinatra. A ver, niños, va.
Fa molt cas, això.
Has de cridar l'atenció a los niños del... Vinga. La decoració de Nadal evita incendis, ¿vale? S'ha d'evitar sobrecarregar els endolls.
Val.
Jo recordo que Pol Marçà tenia molta fixació.
Sí, eh?
Amb sobrecarregar els endolls. Sempre ho deia molt. Bueno, si... No? Perquè
sí, un endoll per endoll.
En un endoll tens 48 coses allà enxufades.
Tu ho fas. Correcte.
Tu ho fas, eh?
No,
doncs ho has d'evitar, i més en Nadal, perquè hi ha més coses a enxufar.
No, disculpes als bombers.
Pol Corredoira. Si poses llums a balcons o terrasses, fes servir bombetes d'ús exterior.
Ah.
Que existeixen.
Ostres.
Existeixen les bombetes d'ús exterior. T'has de deixar els quartos?
Les que ponga exterior.
On poses, tu vas al bazar i dius, dame bombetes d'exterior. Vale. Després, has de comprovar el bon estat dels cables, endolls i llums. Això sempre és interessant.
Sí, sí,
durant tot l'any...
Si veus alguna xispeta...
Si tu quan endolles fa un xis...
Exacte.
Probablement allò estigui per revisar i per canviar.
Si peten els ploms...
Ja directament...
Els ploms també. Sí. Si et dona una petita descàrrega... Si els cabells se te't posen com escàrpies...
Una petita flama, no? No, els cabells de Javier Milei. Si et posa el cabell de Javier Milei...
Javier Milei ve de posar la decoració nadalenca.
Fixa't, eh?
Aquest dia de la investidura. Bueno. Apaga els llums, amic, i les espelmes quan vagis a dormir, sobretot.
A veure, home...
O sigui, no és bona idea dir, va, com és Nadal, això donarà caliu tota la nit, hem deixat aquí aquesta espelma.
Deixa la llar de foc encesa.
O quan surtis de casa, bueno, vaig a comprar aquí quatre coses, el passa pel pa, i em deixo aquí l'espelma que va cremar.
Sí, clar.
També la llar de foc, si ets ric, si ets upper diagonal, exacte, si vius cap allà dalt, doncs fes el favor d'apagar la llar de foc i no deixis mai els infants sols si estàs a casa. Amb totes aquestes circumstàncies. Saps què vull
dir?
Un foc allà, els nens sols...
Imagina't.
Molt bé, Joan Ignasi Elena i el seu equip han dit coses molt importants. No col·loquis cap arbre a prop dels radiadors, estufes o xemeneies.
Veus?
O sigui, perquè allò, saps què passa? Es pot calentar...
No.
I bum, ja tenim...
Puja la calor de
cop. Ja ho tenim, això liat. Comprova que els elements elèctrics compleixen la normativa i etiquetatge de la Comunitat Europea.
Sí.
Que no te den gato por liebre. Tu, tot europeu...
La C.
Si fa servir espelmes, posa lluny de les cortines, sofàs i, en general, de roba i altres elements inflamables. Al final, si us adoneu, però... Sí. És tot molt de sentit comú.
Una miqueta, sí.
Qualsevol persona amb dos dits de fronts, aquestes recomanacions, en principi, les faria. Passem a les fires, mercats i compres sense ensurts.
Vinga.
Per no tenir ensurts, val? Si visiteu fires i mercats nadalencs, vigileu sempre les pertenences. Els lladres aprofiten les aglomeracions i els descuits.
Com?
No són...
T'ha quedat una mica veu
sí,
de...
Sí, foro cotxes, ja ho sé. M'ha quedat foro cotxero, però clar, la cabra tira al monte. Això és el que no li passa a la Núria Ros. També, quan carreguis possibles compres al cotxe. Ah, sí. Allò que dius, saps? Jo vaig carregant, estic despistat, no sé què. No, ahir es pot apropar un caco.
Correcte.
I pap, i agafa la bossa, no. Esa. I desconfies, algú t'adverteix que ha caigut algun paquet, perquè podria ser un mètode de distracció, com expliquen els Mossos en un vídeo que hi ha a les xarxes socials, vale? També s'ha de desconfiar dels contactes cos a cos. Bueno, això... O sea, no els eviteu,
cosa a cos, és un, no els eviteu, una mica militar de
caco,
la cosa.
La paraula caco li agrada. Tu. Ho diuen els Mossos i els bombers i tothom.
Com que diu, què diu exactament? Perdó?
Desconfia dels contactes cos a cos que es puguin donar de forma accidental.
Una mica el llenguatge militar.
A causa de les llargues cues a les fileres de les caixes. Ells ja compten que a les cues de les caixes, ahir passes molt de temps, el roce hace el cariño, saps què vull dir? Tu vas conversant, arriba un moment que et surt fent una abraçada, et guanyen la confiança i pap, la cartera ja vola.
Exacte, ja ho tindríem.
Doncs eviteu el cos a cos a les cues de les compres. La situació pot ser creada per emmascarar el furt de la cartera, el mòbil o altres objectes de valor. La xequera, eh? Teniu xequera, vosaltres?
No.
Això és d'altre temps, no? Després, no porteu la cartera o el telèfon a les butxaques posteriors dels pantalons. Crasso error.
És un clàssic,
això, eh? Tu tens pinta de portar-lo. Veus, Trias? És que tens tota la pinta de ser el típic home que fa pam. Mira, ara es treu la cartera d'aquí, de la butxaca del cul.
Gràcies per donar consells als cacos de Barcelona.
Ho has d'evitar. Estàs sentat amb la cartera.
Això és el que anava a dir.
No, arriba un moment que no la notes.
No, exacte. A mi em passava, ara ja no, perquè ara jo porto el meu bolso. En fi, què més coses? No portis les claus de casa i del vehicle en el mateix clauer. Millor per separat, perquè si et furten una cosa, com a mínim et queda l'altra. Saps què vull dir? O sigui, ja t'han fotut la casa, però et queda el cotxe. T'han fotut el cotxe, doncs et queda la casa.
Ara.
I el disgust és menor, saps? Si perds o et roben la targeta bancària, truca ràpidament i anul·la-la i evita l'ús fraudulent. No diguis, bueno, ja ho faré.
No,
ja ho faré demà.
No. S'ha de fer avui.
Mentre poso l'espel al costat del radiador.
I deixo els nens sols, exacte. Es recomana que denuncies tots els delictes, eh? I cal posar-se en marxa. La cerca del tio, això és interessant, eh?
Ep.
A veure, perquè aquí m'ha sorprès. Jo no pensava que hi havia tants perills a l'hora de buscar el tio. Quan aneu a buscar el tio, tingueu cura que els infants no se separin dels adults. Si aneu al bosc... Aneu al bosc a buscar el tio, algú aquí?
La meva família sí.
Ah, sí, Júlia?
És que... Em sembla una pijada.
Però si és maco.
No.
Però algú l'haurà de portar, no? Estarà allà a l'escadarà.
Digue-li a la teva família que s'han de preparar adequadament.
No, ja ho fan.
Consulten sempre els avisos meteorològics.
Sí.
Ho fan, eh?
Sí.
I seguint els consells de generals per anar a la muntanya.
I que no deixin anar els infants tirats allà per la muntanya, que queda lleig.
No.
Si detecten espècies protegides en risc d'extinció, que no les matin.
Hi ha alguns tios molt antics, eh?
Exacte.
És que això és molt...
Ser respectuós a la natura. I una vegada el tinguis a casa el tio, tapa'l. Que no agafi fred.
Hosti, ara.
Escolta una cosa.
Què?
Això ho posen els Mossos, eh? Digue-li a l'Helena, si us plau.
Aquest cop consell, tinguis a casa el tio, tapa'l que no agafi fred.
No diuen res de les mandarines.
Tu vols que li preguntem a Joan Ignasi Helena això dijous?
Sí, si us plau. M'estranya que no diguin algun tipus concret de mandarina, alguna variant de mandarina concreta, que les sanauja estan molt bé. I després, les cabalgades. Sí, hi ha només que són
sanauja.
Però és una marca, no?
Sí.
No és una variant. Podem fer més coses o anem a la musiqueta? Què voleu? Les cabalcades és tres quarts del mateix. Ves amb compte, que no et robin. Sí, exactament.
El combat cos a cos.
Si tens sensació d'estar...
Si parla dels reis, de com comportar-se amb els reis, de com s'ha de saludar o...
No, perquè els reis, en principi... Si tu, no, per exemple, no els insultes a la cara, no són perillosos.
No.
Ara, si entren a casa i dius...
Si estàs donant els consells dels cacos aplicats a les seves majestats, eh?
Ja, potser sí que et foten una clatera, un clatera.
Però sempre els has de provocar.
Ells no ataquen,
no, sí.
Ells no ataquen primer.
Escolta'm, anem a la musiqueta, va.
Vinga, musiqueta. Tenim un artista.
Sí.
Us porto un artista, només té 13 anys.
Ai, Déu meu.
La seva carrera musical ja promet molt. Des que tenia 10 anys, els seus pares ja van començar a mostrar el talent del seu petit a Instagram, perquè són una mica superficials, i els fa il·lusió criar una futura joguina trencada. I ara han compartit un nou vídeo en què el seu fill, de l'ànima, presenta una cançó pròpia que està triomfant a xarxes socials i mos creu que estem davant del proper Justin Bieber.
Uau!
Alguna idea de qui us parlo?
No, però,
superficials.
Però m'ha fet molta mandra ja, eh? Només d'escoltar-lo.
I és tan pasta... Aquesta és la mare. Aquesta és la mare, no és ell.
Com?
Sí, aquesta és...
M'ha fet encara més mandra, llavors.
La seva mare. tenen temps per dedicar-se a aquestes coses. Parlo dels Beckham. David i Victoria Beckham tenen varios fills.
Sí.
I ara fa més de 2 anys que va començar oficialment la carrera musical del seu segon fill, Cruz, es diu. Cruz Beckham.
Cruz Beckham,
Cruz Beckham. I poc temps després va arribar el seu primer videoclip, que era una cançó nadalenca, If Every Day Was Christmas. És a dir, si cada dia fos Nadal, doncs tindrem els fetges castigadíssims, no? És la premissa.
també és veritat.
Castigadíssims. Cruz continua el seu camí, aquest cop amb una nova cançó que ha compost ell mateix, amb 13 anys, és un prodigi, amb una lletra tan apassionant com aquesta. Literalment diu: te encuentro a faltar, nena, como la luz del sol encuentra a faltar la luna.
Poeta, eh?
Un poeta incipient. Y después digo, pido por volver a tus brazos pronto. Estoy cansado de correr. Doncs no corris més, nen. I de deixar-te sola, baby. No
ocupes... Góngora, no... Quevedo i Cruz.
Tota la vegada. És una barreja màgica. Però ha fet una Nadala que no sona massa malament.
No?
Mira, aquesta serà la musiqueta en què arribarem a les 9 per rebre el teu entrevistat d'avui, un intel·lectual.
Vinga, va.